1.000 habitants dels 15.000 que té el municipi i per evitar les cues el poble es dividirà en 3 zones.
Així arribam a les 8 i 4 minuts. Més notícies a les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
Això era i no era, amb Rodi Palongi.
Bon vespre i benvingudes a totes i tots a Això era i no era, un programa prescindible per a gent imprescindible, sempre endavant, sempre amb bon ànim i amb l'objectiu de fer-vos somriure una estoneta. Són les 8 i 5 i començam amb moltes ganes i energia. Els comandaments, el gran, l'únic, em mira esperant que digui el seu nom, Iker Hernández. El programa d'avui se'l dedicarem al teatre. Un art que expressa a través de la interpretació històries, emocions, pors, dubtes i alegria. En definitiva, el teatre serveix per donar sentit a allò que no ho té. Joana, que t'ha agradat aquesta presentació, no? Joana,
sí,
que
sí. Donar sentit a allò que no ho té, no sé, li dona molta transcendència.
Això és l'objectiu de la ficció, donar sentit a allò que no ho té, que és la vida, que la vida no té sentit.
Sí.
Bueno, deixem això. Aquí jo havia de fer una pregunta, tu aquí m'has fet un coitus interruptus. La pregunta és, Joana Casset, tu ets dramaturga.
De vegades.
Una experiència amplíssima.
Bueno.
Ho recomanes o és una professió de risc?
És una professió de menjar-se ses ungles. En aquest sentit, és una professió de risc. I ara, a més, aprofitaré, ficaré una pua, i és que estrenant, reposant una obra de la qual som dramaturga, Adeà.
Estàs fent promoció,
sí,
ara?
Sí, estic fent promoció, perquè com els mengem les ungles, com he dit abans, he d'aprofitar, no?
Aquesta, fes.
Estrenam Adeà, Guaret, aquest diumenge, i crec que serà a les 6, però no ho tinc molt clar, perquè com ens han canviat el horari...
Guaret, a les 6, aquest diumenge, a on, d'Adeà?
Adeà, la sala se tanca.
Sala Satanga.
I serà gratuït.
Ah, bueno. Si és gratuït...
No tens excusa, eh? Allà on visquis,
has de venir. A les 6, o sigui que dona temps d'anar i de tornar a casa abans de les 10.
Abans de les 10, bueno, sí, esperem que doni temps.
Què tenim pel programa d'avui, Joana Castell?
I d'avui, com has dit, xerrarem de teatre. Mm-hmm. I per fer-ho xerrarem amb una actriu que comença, mm-hmm, Bet Palou.
Interessant.
I amb un actor conegut.
Quin?
I amb una llarga trajectòria. No t'ho faré endevinar, t'ho diré. En Salvador Oliva.
Hombre! El gran, l'únic Salvador Oliva. Frido per escoltar-los, però ara, en aquest moment, toca saludar a un altre home que també és actor, actor de teatre, actor de televisió, actor de ràdio. És un actor còsmic i còmic. Ell és l'home que té un insecte que du el seu nom. Xavi Canyelles, hola.
Hola.
Estàs bé?
Enigmàtic.
Apolini, com està, Apolini?
Bé, estic molt bé.
Vostè fa teatre, Apolini?
Sí, bé, la veritat és que jo som un gran amant del teatre i totes aquestes coses. Jo quan estudiava fa molt d'anys vaig fer fins i tot un petit màster de teatre. En el grup vaig ser molt famós perquè vaig per la meva gran interpretació d'un arbre. Vaig posar així amb els braços a l'aire i vaig interpretar un arbre i era una passada. Vaig fer superbé, no me movia de puesto.
I digui'ns, posa'ns un exemple de qualque cosa que hagi fet, un paperet que hagi fet.
Sí, no, paperet d'arbre, també vaig fer de fulla, altra vegada vaig fer de...
Però de fulla en el vent? Passava qualque cosa?
Sí, no, era trets o tot, però jo anava disfressat de fulla. I a part d'això, també, jo som molt fan d'Antoni Gomila.
Toni Gomila, sí.
Jo, a Corà, per exemple, ho he dit molt de vegades, tens aquest test escrit, jo ho he comprat i l'he dedicat per ell, és una passada. Bé, vol que vos faci un tros de Corà?
Bé,
endavant.
aquell moment en el que la sobrassada veia queia i la cola del parc en revoltillada deixava la seva curvatura i la gent que clamava a corà, a corà del teatre.
Allà on sigui, segur que li ha encantat.
Gràcies. Allà on sigui, bé, tampoc és mort, eh?
Molt bé.
No, ja, però vull dir que no sabem si mos escolta, però bé.
Sí, sí.
Molt bé, bueno, què li pareix si anem a l'actualitat?
Vinga.
Sí? Sí. Idò, anem a veure què passa amb l'actualitat. Bé, hi ha coses interessants en l'actualitat, moltes coses, moltes notícies, sí. Però anem ara amb les afirmacions del fundador de Microsoft, Bill Gates, en una entrevista que va donar en un mitjà americà, Joana.
Sí, senyor. Segons Bill Gates, tindrem una nova normalitat, que m'agradaria saber a què se refereix, a partir de la primavera, sempre i quan respectem les mesures higièniques recomanades.
Bueno, de vegades sembla que Bill Gates xerra més de virus informàtics que de virus biològics, moltes vegades, no?
S'hauria de delimitar els virus informàtics, segons el meu pare. Però, vaja, també en sap moltíssim d'ordenar documents en un sistema de carpetes, per exemple. I, de fet, ens ha passat un enllaç per a poder contactar amb ell via online.
M'agrada la idea. Aquí tenim un ordenador portàtil connectat a internet, tant enllaç, ok, clicam sobre l'enllaç, i ara, en teoria, podríem xerrar en directe amb el senyor Bill Gates. Mira, Joana, els veus?
Uro! Ja el tenim en pantalla. Ostres, quina cara de rata de laboratori. Xxxt, que té, no?
Que s'escolta. Senyor Bill Gates?
Hey, hey, good afternoon. Hi, Bill, you can ask me. Oh, yeah. So, yes.
Bona nit, bona nit.
Hey, good night here.
Good night.
Good night.
Què és això de la nova normalitat, per favor? Se pot explicar?
Oh, yes. Well, I think that there's this Adobe Macromedia with set of freehand about the Photoshop Adobe. So, had this Microsoft, already started the word in Microsoft PowerPoint.
Escolta una cosa. Els nostres oients, molt d'ells xerren anglès perfectament, molt millor que nosaltres, però...
I millor que vostè.
Però vostè, que és una de les persones més intel·ligents del món, m'imagino que també serà políglota, i jo li demano, vostè xerra català?
Oh, sorry, a little bit, un poquet. Un poquet.
I doncs xerra en català.
Ah, ja. Perdoneu, perdoneu. Bill Gates parlant en català. Això és una cosa extraordinària.
No sap cap acudit en català, per exemple?
D'informàtics?
Informàtics. Són tres persones que van amb un cotxe, i el cotxe s'atura, no? S'avaria, i de cop i volta, cada persona que està allà dins diu la seva opinió perquè el cotxe arrenqui, no? La solució possible. So, un és mecànic i diu, això són les bugies, s'han de canviar, s'ha avariat, i no és possible. Entonces, no sé si en castellà, perdoneu.
No, estàs a molt bé,
continuï. L'altre, que és un enginyer físic, diu, no, s'ha acabat la gasolina, entonces hem de posar gasolina. Entonces, en castellà, ja ho era petit, no?
Sí.
A dins hi ha el tercer, que és un informàtic, i diu, per que el cotxe arranca, perquè és com fer raci, el cotxe arranca, la solució és que volvamos salir todos afuera i volvamos entrar.
Oh,
oh my God. It's very laughing.
Ell se riu del seu propi
acudit. Mira, s'està reiniciant el sistema. Escolti, avui ha caigut Google, Gmail, totes les empreses...
Però solo un momento, eh?
Que depenen de la matriu Google. Què ha passat?
Well, it's our system, very operado, del mismo tiempo demasiados. Entonces, por eso yo he preparado ya nuevos satélites, microsatélites enviados hacia el espacio sideral, pero no muy lejos, para poder mejorar estas conexiones.
Bueno, muchísimas gracias por la explicación. Ho deixem aquí.
Thank
aquí.
You very much.
Thank you, Mr. Bill Gates. Passem a nivell nacional una altra vegada amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que, a diferència de Bill Gates, retrasa el que seria la nova normalitat, Joana, fins a l'estiu. No és tan optimista com en Bill Gates.
Ja, així és. Fent referència a l'efecte de vacunació de lo que podien dir ramat o immunitat de grup.
Immunitat de grup, no? Senyor Illa, buenas tardes. Bé, li xerrem en català. Pot explicar-nos breument i de manera didàctica què és la immunitat
de grup, de ramat,
o en castellà que es diu de rebaño?
Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que existirá
quiebre, que de hecho ya hay unas vacunas que son muy importantes, muy necesarias, muy interesantes para llevarlas a cabo, totalmente libres, pero que después con el tiempo, pues estos, digamos, estos organismos, como sean los virus, virovirus, estos antígenos, anticuerpos, se habrán acostumbrado hasta tal tiempo, hasta tal punto, del que resulta que el rebaño, o sea, los grupos de personas, exactamente, tú es un corderito, tú, ¿eh? En julio están patollas, en vejas corder. Entonces, aleshores, ya estarán como inmunizados. Y esto, yo digo, que puede ser que sea en finales del verano. Finales del verano, más o menos. Aproximadamente un 70% de las personas, como dije el otro día en rueda de prensa, estarán ya vacunadas, autovacunadas.
Però l'objectiu d'aquesta immunitat de grup o de ramat...
No, no és un objectiu, això ocorrirà.
Ja, però no pot passar... No passa pena de que potser...
De manera natural, sí, dime.
Sí, que comencem a actuar com a, no sé, com a mens, així...
Bueno, la veritat és que ja, des del govern d'Espanya, hemos pensado en repartir picarolis, campanes i otros, incluso collaris d'estos de madera, com se usen en los Pirineus per les ovejas, perquè la gent no se desmadre. Qué mejor que no se desmadren que ponerle un picarolo.
¿Y el pastor que si dan Pedro Sánchez?
¿Cómo se dice eso en castellano? ¿Un picarol?
Un picarol.
Un cencerro, ¿no?
Un cencerro en castellà.
Pues eso mismo.
Però si vostè és català, com és que ens parla en castellà?
Bueno, yo soy catalán, pero ante todo soy ministro de España.
Ya, ara que diu això, li volia demanar, el Barça, què? El Barça va bé, no?
Ja me vuelven a sacar el tema con el fútbol. Home, yo no soy el Barça. Y además, yo no solamente soy el Barça, sino que yo soy de otro equipo. Y otro equipo de fútbol, por supuesto.
Sí, pero...
Pero que no es el Barça.
Sí, pero es que con que va tan malament el
seu
equip...
Pero que se lo estoy diciendo desde el mes de marzo.
Ja, però és que, o sigui, és una mica irrelevant el seu equip. Jo crec que han de parlar...
Sí, irrelevantes són altres coses. Per exemple, hablar d'esto sí que és irrelevant. A mi m'han llamado i m'han dicho, en IB3 tienes que hablar de esto del rebaño. Entonces yo hablo del rebaño, las vacunas, las curaciones, los porcentajes...
Vacunarà vostè mateix, bueno, se n'ocuparà de que es vacuni tot l'espanyol?
No, d'això se ocuparà en altres persones, jo solament voy informando i cada comunitat autònoma pues irá haciendo las suyas. Però no me saqué el tema del Barça porque es que no soy el Barça, soy el espanyol.
Una llàstima, s'hauria de repensar.
Bueno, pues ya en otras épocas ya veremos si nos repensamos o no repensamos, porque yo estoy hasta los mismísimos de la gente. El otro día mi esposa me dice, mira, gente de fuera de mi casa, gritando, illa, illa, queremos jeringuilla. Por favor. Uy. Esto, yo no me invento las vacunas. O illa, illa, denos una mascarilla y no tendremos que pagarla. Esto no vale.
Jo li proposo una cosa, per què no es queda i escolta el proper convidat, que és una persona molt alegre, molt optimista.
Estoy orgulloso.
Farà que se li dibuixi un somriure a la cara, ja veurà.
Bueno, yo estoy orgulloso, lo que pasa es que ustedes me quitan de...
Escolti, Valle Ila.
Hola, com estàu? Com estàu tots, eh?
Molt bé.
Sempre amb molta il·lusió, eh? Sempre amb una ciutat de Palma que és totalment contemporània i una ciutat europea.
És que vostè és un personatge local d'aquí, però molt simpàtic, no?
Bé, la veritat, abans de tot, ara és l'enhorabuena de que m'imitau molt bé, eh?
Ah, sí?
Llavors, escolt, tots els dies a la picolíssima.
Ja, no,
que el que l'imitador és unes canelles, que no és veritat.
Sí,
però... I m'imita molt, però que molt bé. Eh? Ja. Molt bé, enhorabona.
No, a vostè per ser tan simpàtic.
Programa?
No, que no ho sap.
No, és que m'han cridat fa poc, des de redacció. M'han cridat.
I què li han dit que era per la picolíssima?
No, la veritat és que m'han dit que era per a un programa d'IB3, de la televisió pública.
No tenim nom.
I no teniu nom. Oh. Bueno.
Li podem posar el seu nom, si vol.
Tal vegada. Quina pregunta teniu?
Sí, volia demanar-li per el tema de... Del Reis Max,
que se farà. Clar. Ai, és una llàstima, i jo ho dic com a bala de Palma, i també tenc nins, de que este any no haurà una cabalgata normal. Què significa no haurà una cabalgata normal? Doncs que la cabalgata existirà, sí que haurà, con el tot el recorregut, però no se podrà ir directament. Se tendrà que ve des de casa, les persones que tinguin la suerte de que la cabalgata passi per baix de su casa, des dels cristals, des de darrere. I després també, com va la de Palma, quiero decir que també s'emitirà a través d'esta casa, de IB3 Televisió.
Ah, salvat.
La ràdio no la sé todavía.
Uns aplaudiments poden ser per això.
Moltes gràcies. Enhorabona per el programa.
Ho
fem molt bé.
Senyor Illa, vol dir-li res al Batla?
La veritat és que quasi nuestros apellidos son los mismos, Illa y Illa. Ay, me encanta ese señor. Bueno, la verdad es que ustedes en Palma lo que tienen que hacer es cuidarse, porque ya miren cómo han subido los casos de contagios, y por favor, las cabalgates, que sean de otra manera.
Es que pasa una cosa, si los Reyes Mags llevan las barbas, es como un filtre. La verdad es que es como una mascareta. No fa falta y que lleven mascareta los Reyes Mags.
Idò, ens quedem amb aquest missatge.
A ver si nos vemos, que vino el presidente pero yo no pude venir.
Me encantaría estar con usted en Palma.
Anem a escoltar uns anuncis i tornem tot d'una.
Gràcies, lo ha fet molt bé, enhorabuena.
Això era i no era. Rodi Palongi. IB3 Ràdio.
Cossos, identitats, utopies, nova normalitat, passat, present, futur. Aquest Nadal llegim juntes la nostra contemporaneïtat. Vine a Esbaluart Museu i gaudeix de presentacions de llibres, tallers familiars, visites guiades i descomptes a la botiga. De l'1 de desembre fins al 8 de gener. Més informació a la web d'Esbaluart Museu.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
És que no aturen, eh? Només guanya i guanya i guanya, i ja va líder i fa estona.
A tots i nena gol!
Pues, vaya pepino que ha metido, eh?
Pues, como si fuera un pepino.
Fa estona que no sentíem celebracions com aquesta, fa ganes ja.
La picolíssima.
Però què li passa a este xaval?
A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A internet, ib3.org.
Joana, ja sona la teva sintonia. La teva sintonia. Què tens per nosaltres, Joana?
Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea. Me parece que es teatro.
Oh, oh, quin nivell, Joana.
Quin drama.
Quin nivell. Què li pareix?
Això és d'una cançó èpica, Benelupe.
Sí, hauria estat bé tenir-la.
Teatro,
però...
és puro teatro.
Oh, molt bé, molt bé, Apolini.
Sí, ha fet a Toni Gomila, Benelupe.
Sí, no, però aquesta no m'assusta.
Bueno,
mira, aquí sona.
No sé.
Ai, que romàntic.
Ah, que bé. Gràcies, Iker. Avui vull parlar de dites, frases, potser cançons, com aquesta d'Anna Lupe, que parlen o que estan relacionades amb el teatre.
N'hi ha una que sempre me fa molta de gràcia.
A veure?
Bé, és curiositat, no? Els actors, abans de fer una funció, se desitgen entre ells molta merda. Mm-hmm.
Jo tinc una història que jo la vaig descobrir no fa molt de temps, que és la següent. Quan encara no hi havia cotxes, podríem dir a l'època de Shakespeare, no? Segle de VII, la gent anava al teatre en carruatge i els cavalls feien les seves necessitats mentre esperaven. Per això, molta merda era sinònim d'èxit, perquè quan més merda hi havia, significa que més carruatges hi havia, més públic hi havia.
Sí.
I aquesta tenia és una mica... L'has explicat bé, la història?
L'has explicat superbé. O sigui, es diu per desitjar sort en ambients teatrals. Però altres països, com per exemple a Alemanya, fan servir altres expressions curioses com aquesta. Ara veureu, no sé si me sortirà, el meu alemany és un poc així.
Xerraràs en Alemanya, ara.
Sí, ho intentaré. Hals und Beinbruch. O algo així.
Bé, tots els meus respectes, però això sona merda grossa. Grossa. Ben cruc. Ben brut.
I de no, el que desitgen els actors alemanys és fractura't el coll i les cames.
Ostres, els alemanys no van de bromes, eh?
No. Hi ha una teoria que diu que en realitat aquesta expressió ve de l'hebreu, algo així com Hats Loke Ubroke, que vol dir èxit i bendicions en jiddish.
Ah, on els jueus deien èxit i bendicions, els alemanys en tenien rompre colls i cames. Això ja tenia un mal pronòstic.
Sí, la veritat és que sí.
I els anglesos, quina perla, quina expressió teatral tenen, Joana?
Mira, pels anglesos sí que en tenen, però ja no m'arrisc més. En alemany ja he fet prou paripé. He cridat a una persona que sap molt d'anglès perquè pronunciï la frase con Déu mana.
L'autora de Relaxing Cup of Café con Leche en Plaza Mayor. No, aquesta,
no.
La botella.
No, no és una botella, no.
Ai, ser... I'm the real president of the United States of America.
Aquest senyor.
Oh, yeah. Mr. Trump.
Hey.
Què li pareix si millor anem directes a la frase que es deia, que si no es munta un meeting,
sí.
Es tanquen el programa. Mr. Trump, anem al bessó de la qüestió. The theater, please.
Oh, yeah. The phrase is, don't be a drama queen. Esto me dice mucho. En último tiempo, because I'm the real president on United States of America.
Sí, molt bé, senyor Trump, ja pot partir. Faci el favor de fer un mutis per a fora, com diuen els castellans.
Molt bé, expressió que ve del teatre, Rodi, fer un mutis per a fora.
Oh, yes, si tu escucharé bé, a camarer hasta la punta d'or.
També, per exemple, aquesta és una altra frase que ve del teatre.
Ja està, fora, per favor. Apolini, saldugui.
Ja he sortit del Rodrigo, perdoni.
Avui no hi ha manera d'estar tranquils.
És que des que no estàs a Casa Blanca aquesta, ja...
Bueno, encara està, Apolini, encara està.
Ja, però va per tot. Saps què passa, don Rodrigo? Que anem tots vestits de groc.
Va, i això que té més?
Home, que això dona molt mala sort en el teatre, perquè Molière, se diu, va morir vestit de groc.
Molière Café.
Ja tornes
aquí. Jo crec que millor anem a xerrar amb Navet Palou. Continuem en directe a IB3 Ràdio, són les 8:26 i la convidada que ens acompanya a l'altre costat de la línia telefònica des de ben petita ha tingut clar que volia ser artista. Va estudiar classes de piano i cant fins que als 16 anys descobreix la seva veritable vocació pel teatre. I des d'aleshores li ha dedicat tot el temps i les energies que els seus estudis d'humanitats li permeten. De projectes, de la companyia de la que ha estat cofundadora i del teatre que li posem a la vida... Parlarem ara amb Navet Palou. Benvinguda, Bet.
Hola, bones.
Bones. Bé, ho he dit a la presentació, te dediques al teatre, però també estàs estudiant i estàs en quart any d'Humanitats. Com aquestes dues coses, com casen?
Bueno, la veritat és que casen bastant bé. De fet, vaig decidir fer Humanitats una mica per complementar també la carrera de teatre i és això. Jo crec que en el teatre també s'ha de tenir... molta cultura general i Humanitats és el que te dona, no? Molta, toca una mica de tot i al final ens de tots retriu el que ens agrada és això, saber una mica de tot.
Sí, senyora Palau, jo som el becari del programa. Volia comentar-li com varen a la seva casa, no? Quan va dir que se va decidir a dedicar-se al teatre, quina resposta va rebre?
Que meva no va agradar gens, sí, senyor Becari.
He vist que ha rigut, Què va passar? Com va ser aquella escena?
No va agradar gens. Jo havia de ser arquitecta i quan els vaig dir que volia fer teatre varen tenir un bon xasco, no?
Sí, sí.
Però arquitecta perquè a casa teva són arquitectes, no? Que volien continuar la tradició.
I com, exacte.
A mi m'ha cridat l'atenció que vent ara una escola, l'ESADIP, que és l'escola d'art dramàtic aquí ara a les Balears, no? Que està aquí a Mallorca, no hagis triat entrar a l'ESADIP i estudiar teatre allà, sinó que t'has volgut dedicar a les humanitats i compaginar-ho en el teatre, no?
Sí, una mica perquè jo també tenia moltes ganes de sortir i jo vaig, de fet, quan vaig sortir vaig començar estudiant teatre. Humanitats és ara darrerament que he començat a estudiar, bé, ara estic a quart, però sí, primer vaig decidir i tenia ganes de sortir i Barcelona sempre m'havia cridat l'atenció.
O sigui, vas anar a estudiar teatre a Barcelona?
Sí.
Exacte.
D'acord. Bé, ara mos has explicat moltes coses d'una vida amb moltes decisions i aquí la pregunta és clara. On es fa més teatre? De dins l'escenari o fora de l'escenari?
Pues de veritat, de fora. Jo crec que de fora. Perquè de dins, en les condicions que tenim actualment, ja costa, i de fora tothom em fa molt de teatre, de veritat.
També ets la cofundadora, perdona, de la companyia Omnipresents. Expliques una mica qui sou, com va sorgir aquest projecte, què feis, si teniu qualque projecte entre mans.
Sí, Omnipresents va sorgir de quatre amics fa 6 anys. Som en Miquel Marciol, Nabel Albertí, en Joan Seguí i jo. Uh-huh. I va sortir fa 6 anys d'esavorriment. Sempre és una cosa que m'agrada explicar. Ens estiu mos avorríem i vàrem decidir fer una obra de teatre junts. I llavors en Miquel va començar a escriure, en Joan és tècnic, en Nabel i jo érem més actrius. I a partir d'aquí vàrem veure que funcionàvem bé fent feina junts i que mos ho passàvem molt bé, apreníem molt fent això. I bé, i hem anat creixent a poc, i ara mateix tenim un parell de projectes entre mans. Acabem uh-huh. d'estrenar una obra que hem fet aquest estiu amb una col·laboració amb l'Ajuntament del Gaida uh-huh. i l'Ajuntament de la Pobla, que és La Pesta, que uh-huh. és una obra que és molt... Bueno, per nosaltres ha estat un aprenentatge molt gran, perquè hem decidit recuperar nostres autors. Uh-huh. i fixa't vos en l'obra d'en Pere Capellà. Uh-huh. I també tenim un altre projecte també amb aquest sentit de recuperar els nostres autors, i és fer un festival de teatre a la Pobla.
Sí.
I l'organitzarem nosaltres una mica més de caire de gestió cultural, i per commemorar una mica la figura d'en Alexandre Ballester ara sí. mateix.
Sí. Ara xerraves de la teva companyia Omnipresents, que te demanaven a Joana. Jo volia demanar-te com és una mica el procés, en el sentit de, primer, t'has d'ajuntar amb companys que tinguin les mateixes inquietuds que tu, que és fer teatre, com després, com és la decisió de muntar una companyia, com es comença, què feu, petites Clar. Obres... O sigui, explica'ns una mica aquest procés, com va ser.
La veritat és que va ser una mica casual tot. De fet, jo, nosaltres érem amics, perquè ens havíem conegut fent teatre en el Teatre Sants de Palma, I va ser una mica d'això, de l'avorriment, de feim alguna cosa en l'estiu, i vàrem decidir això, fer una obra. I a partir d'aquí va funcionar molt, i vàrem dir, pues, l'estiu que ve, quan tornem, també tinguem vacances dels estudis, pues, tornem a fer una altra obra. I així, pues, vàrem anar creixent, i cada vegada fèiem més coses, intentàvem aconseguir més funcions d'aquesta obra, la distribuïvem una mica, i va ser una mica així, i vas creixent, vas coneguent altra gent que també està dins el món, i te vas alimentant, no? I vas creixent. Va ser una mica això, casual.
El nom aquest d'Omnipresents té qualque explicació metafísica o estranya, o no?
M'encantaria dir-te que sí, però en veritat no ho sé. Va ser una volada d'un dia, i així mos vàrem quedar.
Bueno, està bé, crides l'atenció, això segur. Sí. I una cosa que te volia dir, reprenent el que has dit abans del festival, que aprofit per dir que se diu Albopàs, no es verà?
Exacte.
Que l'heu d'inaugurar en el juny del 2021 a Sa Pobla.
Exacte. Sí,
què teniu preparats per aquest festival? Ja teniu una part de sa programació? Què mos espera si anem en aquest festival?
Mira, en aquest festival el que volem és que també sigui un festival que col·labori una mica tot el poble. Llavors encara estem modificant una mica les activitats, les estem construint a partir de lo que mos demana una mica el poble, però és veritat que sí que tenim algunes coses clares. Una d'elles és que volem presentar l'obra d'en Alexandre Ballester, i la sí. manera que hem trobat més adient és fer unes rutes teatralitzades uh-huh. per el centre de la Pobla, on se presenti una mica Albopàs, que de fet és la Pobla en l'enrevés, no? Que és el lloc oníric on Alexandre situava les seves obres, uh-huh. i que surtin els personatges principals de les seves obres i mos presentin una mica la seva història, la seva vida, una mica al centre de la Pobla i juntament amb la seva obra. I aquest Albopàs, no?
Sí, senyora Tapalau, som el mateix becari d'abans. Jo puc fer de productor, és que jo tinc molt de bo a la Pobla. Jo conec els de Cas Cotxer, els
sí.
de Cas Amís, els de la Sala Rex, el Teatre de la Pobla...
Poca broma, Bet, eh? Aquí tens un...
Fi il·lustre, podria ser fi il·lustre.
Som amics d'Esbala, també.
D'acord.
D'Esbala el convides a berenar i t'obris teatre.
Sí, exacte.
Som de molt de menjar a la Pobla, saps?
Sí, ja ho sé.
I una darrera pregunta, senyora Tapalau. Per vostè, què és un bon actor o una bona actriu?
Ui, per mi un bon actor o una bona actriu és aquell que té ganes de seguir jugant com quan era nin.
Però, això... però, per exemple, és aquell que pot fer qualsevol personatge o no? Ara, per exemple, Arnold Schwarzenegger és un bon actor o no? Ha fet pel·lícules.
Ho ha intentat.
Sí.
Moltes pel·lícules.
És a dir, per mi un bon actor és aquell que té ganes i que té motivació i que té ganes de jugar. Això és un bon actor, un bon actriu.
Sí, sí, sí.
Quins són els teus referents dins del món de la interpretació?
Schwarzenegger.
Bueno, no ho crec, no?
No sé, la veritat és que per mi referents així no m'agrada ni dir que tens referent ni, és a dir, evidentment, és clar que te fixes en persona, no? I sempre de petit, allò que sé, jo me'n recordo que me fixava molt en Meryl Streep, no ho sé, que tenia moltes persones que me fixava, però és veritat que te referent és no ho sé, ets la gent del dia a dia i fixa-te molt en la quotidianitat. Per mi, la referència és la quotidianitat, més que anar fixa-te amb grans interpretacions. Mm-hmm.
Saps, Bet, que avui tenim el programa, ara xerrarem amb un amic, un actor, que és en Salvador Oliva. No sé si el coneixes.
Sí.
Jo te proposo, te faig aquí una proposta que és ara anem a uns anuncis i en tornar xerrarem amb ell i pots aprofitar a demanar-li el que vulguis, el que vulguis.
Perfecte.
T'apareix? Vale,
moltes gràcies, perfecte.
Idò, anem un moment a escoltar uns anuncis.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp TV3 Ràdio, 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.
Continuem en directe a IV3 Ràdio, són les 8:36 i ara ens acompanya un actor que va començar la seva carrera artística allà pels 90, ho recordo molt bé, actor i artista, dramaturg, home solidari i amic, un gran amic del programa, i ho és tant que amb ell vàrem estrenar el 6 de gener d'aquest any aquesta aventura de l'Això era i no era. En aquell programa xerràvem de solidaritat i bons desitjos i ell va ser un dels convidats en representació de Sonrisa Mèdica. Ha passat un any, han passat moltes coses i de tot això, i com no, de teatre, parlarem ara amb en Salvador Oliva. Benvingut, Salvador.
Gràcies, Rodi, Rodolf, estimat, amor meu.
Hi ha que veure que aquest any ens han passat un munt de coses des d'aquell 6 de gener que xerràrem.
Jo crec que va ser culpa vostra.
Sí, no? No hi ha altra explicació, no?
Això és una mala estrogança brutal. Sí, perquè tot anava bé.
Explica la teva teoria. Desenvolupa la teva teoria.
No, els primers 6 dies fins que molt vàrem retrobar i jo vaig dir que sí, que vendrien el vostre programa, una gran errada, que ja vaig començar malament. Tot anava bé, tot va anar bé. Te promet que una vegada després de venir al vostre programa, tot se'n va anar a la merda. Tot se'n va anar a la merda. El Barça va començar a fallar. El Mallorca ja s'anava cap a la segona. Jo i la meva dona estàvem fatals. No és conya, eh? I després el bitxo, com diu ma mare, és puta microbi, no?
Sí.
I res, el vostre programa no ha tornat a lo que era, perquè no és un programa bo, bo és el primer.
Bueno, aquest també el serà bo, i dos, si tu hi ets, no?
Sí, això és vera.
Malgrat tot això, tu no has aturat en tot l'any, aquest any de confinament,
bueno,
els
pallassos...
Bueno, he fet
una feinada, mai sí. Havia fet tanta feina, havia guanyat tanta pasta, ha estat... jo no puc dir que el 2020 ha estat, xerec, mentida, jo... M'han passat totes les coses tan guapes...
Un gran any pel teatre, no?
Un gran any pel teatre, per no sé, per les festes, moltes orgies, moltes no, coses...
Sí, això
il·legals, il·legals.
Sí, sí, sí.
Bé,
una,
abans de tot...
Ha estat una merda d'any, sincerament. Ja tothom ho sap.
Abans de xerrar de teatre de manera genèrica...
Abajo 2020!
Vull demanar-te una cosa, perquè aquesta setmana, si no vaig errat, estrenes amb la teva companyia, La Impaciència, una obra escrita i protagonitzada per tu, amb la participació de Rodo Gené, Xavi Núñez i Luis Venegas. Mm. El títol d'aquesta obra és molt evocatiu, que diu és José Mari. Ens fa pensar en un personatge en concret. Ara te demanaré per on van els trets, qui és José Mari, però si no recordo malament, no és la primera vegada que interpretes aquest tipus de personatge, podríem dir, de perfil conservador. Com és que se t'adona tan bé?
Primer de tot, no tens ni puta idea si jo interpreto aquest personatge. Que s'obre se digui d'una manera no vol dir que jo faci un personatge. Però bé, te respecta.
Xerra, pots xerrar?
Sí, perdona.
No te tallis.
No sé, el veure que vaig tenir el gran o no, la dramaturgia era més o manco irregular.
Irregular.
Però vaig fer de...
Esteve, la dramaturgia, Bausà, no?
Vaig fer de José Ramón Bausà amb, i tenia de company en Mateu Isern.
Que era Camil.
Que era en Camil, que era Noves. N'Espirito, l'enfermer Espirito. Esteve este era d'en Rodi, d'aquest senyor que teniu l'altre.
Ah, això mateix.
Sí, sí. I ahir ho va dirigir, clar.
I va sortir, no?
Ha començat així aquesta xerrada per dir, ara parlarem de mi, però... no, és molt humil.
Sí, no sabia com fer-ho, no?
Bueno, xerres de José Mari, aprofita.
Sí, exacte.
Fes promoció. Fes promoció.
Aquestes coses. Bé, ja vaig fer de José Ramón Balsà, que allà és tot un luxe, sincerament, no? Me'n recordo que era un pont nazi, no te'n recordes quan s'enfadava? Feia, no! Bueno, és igual, no té importància, no ho és. José Ramón Balsà, gent nazi, no ho és.
Però José Mari, què necessitem saber de José Mari?
José Mari és un nom, com podria ser Pep Toni, no? Mm-hmm. No, i res, són tres personatges desgraciats, tres actors, que tenen una gran idea, que és que un d'ells escriu una obra de teatre i guanya molta pasta. Però resulta que aquesta idea, una vegada que intenten posar-la en pràctica, no és molt productiva i realment no és que sigui molt eficaç amb el tema econòmic, no? I decideixen canviar d'estratègia i decideixen segrestar una persona. Aquestes coses que tothom fa de tant en tant. Uh-huh. Segrestar una persona, claro, sí. I demanar un rescat. I a partir d'aquí, el nom de José Mari, no sé per què sigui José Mari aquesta obra, però podria ser que és una persona que segresten, podria ser. Qui és en José Mari? José Mari...
Qui mos ve al cap?
Hi ha molt de José Maris.
Sí.
Jo tenc un amic quan anava a escola, no, mi José Maria Bonnin. No sé si és ell, crec que no.
Jo tinc un veïnat, Ventures aquest.
Tens un veïnat?
Que no, José Mari.
És possible. Saps què passa? És més interessant si no se sap, però se veu en directe. O sigui, si qualcú ve a veure-la, que per favor no digui res, només que digui vengui a veure-la, perquè que és vera que en José Mari Aznar, que és justament no en José Mari, és vera, però jo mai faria una obra... On segrestam en José María Aznar?
Home, només faltaria.
No m'atreviria.
Però, por favor, es que esto sería un sacrilegio.
Sí, es un hombre súper... José María, perdón.
Claro. Es que yo voy a venir con mi esposa, con Ana Botella, a ver esta obra de teatro. Y pues es claro. Que la voy a ver.
Trae la botella.
Eso es.
Que mos ho passarem bé.
Eso mismo.
No, jo mai faria una obra sobre tu, perquè tu ets una persona que té superpoderes.
No, tu no, usted.
Usted, eso.
Eso.
Hables, tu m'entens en intimitat, si parles català, no?
Jo l'entendo perfectament. Sí.
Bé, Salvador, tu saps que estem avui xerrant de teatre i abans hem xerrat amb Navet Palou, que és una jove que està donant les seves primeres passes, tot i que té una molt bona experiència en teatre. Ens està escoltant en aquest moment. Ella sap que tu havies de venir i volia xerrar una mica amb tu, fer-te un parell de preguntes, i una mica jo deixo com missatge sobre la taula. Tu, des de la teva experiència, quina recomanació, quins consells li donaries?
Bé, jo no sóc ningú per recomanar, jo sóc un desgraciat, que jo no he triomfat, que jo faig, jo pic pedra.
Escolta, Bet.
Hola,
sí. Què tal? Aquí el tens,
Hola, Salvador.
Ué, com estàs, Bel? Tens un nom preciós, eh?
Gràcies.
Se me fia en Bet.
Ah, mira, bé, però jo som Bet, d'Elisabet.
Ah, tu Bet, d'Elisabet. Bé, és el mateix, però canvia la consonant al final.
Exacte. Sí, no ho sé, m'ha fet ganes que bé, nosaltres tenim una companyia i acabant de començar i no ho sé, veurem què li aconseguiries tu ara una companyia que acaba de començar, no?
Que li aconsellaria, teniu la vostra família és adinerada, teniu sou de casa bona? No, vull dir que podeu anar tranquils, no? Més o manco?
No gaire.
No, mal, no hauria de començar per aquesta pregunta.
Malament.
No, que putes, que anau a... que sou joves, que vos... caureu mil vegades, que vos equivocareu mil vegades i seran unes equivocacions meravelloses. Que no faceu cas a ningú i feis cas a tothom, però sobretot a ningú. Que sigueu valents i valentes i que disfruteu. Que ja quan han de picar pedra, picarem pedra amb una altra cosa. I si hem de demanar... Que res, que disfruteu, que experimenteu.
Però jo te volia demanar, per exemple, ara un context de crisi, no tipo, no tipo actual, que ja veig que tu la dur molt bé, com he sentit, sinó una crisi, jo que sé, per exemple, també una crisi personal, no? Ostres, que faig aquí, que estic fent d'actriu, quan realment me guanyaria millor la vida amb una altra cosa, això.
Això tu sempre, realment sempre serà així, sempre.
Ja m'ho imagino. I tu què fas per sortir d'aquí? Què fas per compaginar on això?
Jo he passat per diferents etapes. Vaig començar compaginant, feia una residència i podia anar canviant tons i després també vaig fer feina a lo típic, en els bars, i anava canviant fins que vaig començar amb Iguana i la Sargantana, començar a tenir més bolos i feina, i també com que no pagaven lloguer, tenia molta sort, un pot d'obert m'abastava. Fins que te vas fent gran i dius, hòstia, i més el sistema capitalista te va invaint i dius, necessito més dobbers, perquè si no viure en aquest món és complicat.
Podries dir que vius només de teatre, tu, Salva?
De l'art, de la interpretació, sí, perquè unes altres feines... Ara jo, sí, jo ho dic, som a Pellaço d'Hospital, amb Sonris Amèrica, això és la feina... l'altra feina que... jo crec que té bastanta relació en l'art dramàtic,
sí,
no?
Clar.
I amb un art curatiu i dolorós en el mateix moment. Però ara puc dir que sí, som un desgraciat, que ningú se pensi que jo... dic, hòstia, ara me compré un cotxe. No, jo vaig amb la meva Berlingo, que deu tenir 16 anys, pregant perquè me passi si té UV. O sigui, però bé, som feliç. No m'ho puc pegar un viatjarros, però som feliç. Bet, no hi ha respostes. Cada dia, cada mes, cada moment serà diferent. I anireu fent camins. Però no és el més important, la interpretació, o viure del teatre, o fer teatre, i al mateix moment és el més important. És saber trobar equilibris i equivocar-te, jo t'ho dic, equivoca't molt, i que s'equivoqui la gent, i discuteix, i somriu, i plora, i enfadat, com si fossis humana, però en teatre, no sé.
Escolta, Salva, si haguessis de destacar un paper o una obra en la que hagis fet feina, quina seria que de la que guardis un bon record, o un mal record, però que hagi estat un gran aprenentatge, per exemple?
És veritat que de vegades amb directors o amb muntatges que no estàs molt satisfet, aprens coses. Aprens coses a dir, d'acord, ja sé per on no vull anar, ja sé per on... És que jo crec que he après de tothom, dels bons, dels dolents, i dels papers. Pintura o un espectacle... Bé, no sé què dir-te, és que és fàcil. Des del primer, que va ser la història de Frank Stein, Antitelles, a la Sargantana, passant per els Shakespeare que vaig fer i fins ara per començar la impaciència en radiografies, que va ser el primer espectacle que feien, que a partir d'aquí no vàrem durar. Però Pintura sí que seria una producció del teatre principal, una idea d'en Joan Carles Bellviure, sí. Se deia Històries.
Sí, que jo vaig fer feina amb tu aquí.
Sí, perdona, tu qui ets? Joana Maria Castell, clar. No t'he conegut. Hòstia,
molt bé, fort, no? Molt bé, Salvador, molt bé.
Hòstia, que fort.
Jo vaig clar, fer feina a darrere, jo feia feina a darrere.
Ah, com que jo xerro molt...
No escoltes.
No, exacte.
Sí, jo també tinc molt bon record d'aquesta
producció. Sí, és una manera d'actuar, cercar de la sinceritat i la emotivitat i sobretot la veritat, no?
I Salvador, jo ara et volia demanar que Bet està fent aquestes preguntes. Tema televisió.
Sí.
Professionalment, sí. És viable, no és viable? Com ho enfocaries, això?
No, és viable si ets en Toni Gomila, en Roda Gené, que els són amics i companys, o si t'agafen per un plota. Jo he tingut temporades molt bones d'ençà d'Animals Animalons, que era un programa de puta mare i que Betre se va carregar per aquestes coses que fan...
Plan maestro.
Els que comanden. Fa estona que no faig res. És possible que no torni a fer res, sobretot després d'aquest comentari. Però fa temps que no faig res. No sé, jo crec que els bons actors no fan tele, però m'estimaria més ser un mal actor i fer tele per guanyar pasta. No tenc idea, que vol que te digui.
Sí, és que és molt, la casuística és tan gran que és molt difícil fer.
Sí, no? I ningú té la culpa i tothom és culpable.
Bet, la darrera, aprofita, demana feina.
I la darrera, a veure, una cosa que, no sé, una curiositat.
Sí.
Quan a tu t'apareixen un projecte o quan tu vols agafar un projecte, què és el que te fixes més? Què és el que te fa dir aquest projecte me fa ganes?
Mira, allò que me fa tirar endavant, sobretot si hi ha amor, sobretot si hi ha la gent que hi participa, ho fa amb amor, amb il·lusió, amb ganes de contar coses o de mostrar el seu art o de... encara que sigui explicar una cosa petita, si hi ha amor, dic que sí endavant. Que si hi ha pasta i mos ajuda i està ben pagat, m'encanta. De vegades, sincerament, de vegades he fet coses que no m'agradaven gaire, però perquè està ben pagat. Però si hi ha un bon equip i hi ha moltes ganes i il·lusió, dic que sí. I si hi ha joventut per enmig, encara més que més, perquè el jovent és el futur i és allò que mos mou. Jo som molt partidari de la joventut i donar molta canxa i estar molt a favor i sempre donar empentes en el jovent, que sou, com he dit, el futur i imprescindibles.
Salvador, ja acabam. Explica'ns bé, quan i a on podem veure José Mari?
José Mari la podeu veure per primera i darrera vegada.
No me diguis no. Això.
No, perquè saps què passa? És que la romprem tant, serà tan bèstia això, que entre anar a Brussel·les, estar a la presó de Lledoners, i no m'ha donat temps de tornar-la a fer. De 8, de 9 i 20, divendres, dissabte i diumenge, en el Teatre del Mar, horaris a les 7 i mitja, divendres i dissabte, i diumenge a les 7. Això és Teatre del Mar, des Molinar, i serem allà.
Fantàstic. Idò, queda dit. Una abraçada molt forta, Salvador.
Gràcies. Sou molt bona gent, encara que no ho sembleu, eh?
Bet, una abraçada molt forta.
Tu també.
Gràcies, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Bet. Anem si vos veiem aviat.
I ara anem a xerrar amb en Pierrot. Bé, ja estem a la recta final de l'Això era i no era, són les 8:53 i ara xerrarem de teatre clàssic. El teatre clàssic existien diferents personatges arreu del món, dracs, teresetes, cavallers del teatre xinès o personatges bíblics que representaven a les esglésies, fins i tot els pierrots, arlequins i polichinel·les de l'art italià, Joana.
Sí, encara actualment és freqüent veure com s'utilitzen les icones d'unes màscares per representar el teatre, una d'elles alegre i una altra trista.
La melancolia, sí, la tristesa, com la vida mateixa, varen ser representades per Pierrot, un personatge de color blanc i negre, amb un vestuari de tela ample, un capell allargat cap als costats.
Jo sempre m'he confós, si t'he de dir la veritat, entre arlequins, sí, pallassos, pierrots, un terrombo, l'altre no, no sé molt bé com
situar-ho. Millor si li demanem a en Pierrot.
Mateu, uf, que bé, el mateix Pierrot.
Pierrot.
Bones tardes a tots. Jo som Pierrot. El Pierrot és trist. El Pierrot és molt trist. Però també, com la mateixa vida mesma, a potesso ser molt alegri. Molt alegri, com la vida.
Molto triste.
Ah, molto triste. Oh, molto triste. Preguntate.
Vostè és una mica bipolar, no?
Oh, bipolati. Com la mateixa vida, dentro del teatro, a Pierrot és molt triste. Di molt alegri.
És vostè, per exemple, jo pensava ara a la pel·lícula El Joker, una pel·lícula molt popular de l'Ambre. Sí. Vostè és com un precursor del Joker.
Joker és un copia, mamma leccia mia. Joker és una copia, és un plagio. És un plagio.
Un plagio.
I també moltes vegades surt la seva imatge del personatge seu. Està trist ara.
Sí, tot trist.
I ara, per exemple, està feliç?
Molt trist.
Amb aquest canvi?
Però dintre la tristesa sempre està l'alegria.
És una mica desequilibri
preguntat, mental.
Per què normalment se representa a vostè assegut en...
sobre la lluna?
Ah, perquè la lluna és una cosa que brilla molto, però no té la luz propria, reflexe la luz del sol. Per això mateix les persones que apareixen molt alegri, molt fàcil, molt energia positiva, realment no és la seva positiva, sinó que és la de l'altra.
Rigui una mica i posis trist també.
Dentro de la tristesa està l'alegria, perquè l'alegria i la tristesa has d'implorar. Plorar.
Tu en italià no sé de on deu ser aquest senyor, de quina
risa,
part d'Itàlia.
O després de plorar i de tristesa.
I on ha deixat la seva colombina? No és la seva lota, colombina.
La colombina la deixé en el jardín.
Què és la colombina?
A mi amor, i platònica.
L'amor platònic.
L'amor platònic de colombina.
Ah, la dulcinea.
Ja, sí.
Com una dulcinea. Com
la dulcinea del Tobosi. Però,
el Tobosi.
En aquest cas, és amore. Amori non deseati, di amore di Pierrot.
Bueno, hem d'anar marxant. Li demano...
Que no li agrada a mi entrevista.
M'encanta, m'encanta. Faci una mica de... això,
Arlequino.
Una mica d'Arlequino, el bipolar.
Però è l'Arlequino, lo polalo. Però bueno. Però è l'Arlequino, l'Arlequino è la competenza.
Ah.
E l'Arlequino diceva Rombi. E io non rompo porto rombi. Io sono no. Porti blanco e negro.
Ne va a conta per non dormire.
Allora mi sta serrando. Mi sta attaccato, mi sta attacciato.
Bé, arribem al final del programa, Joana. Fins la setmana que ve.
Molto triste de final del programa.
Pierrot, fins la setmana que ve.
Pierrot. No, Pierrot. Io non torno d'un camasi.
Bueno, no, pot tornar, si vol.
Nunca se sapa.
Nunca se sapa. Nunca se sapa.
Déu meu.
Això dona molta volti.
Molta. C'era un cistello. Ora che ero in una pizzeria, le disse, è ridondo del penny. E del penny, bascio del calzone. Il risotto.
Cavolo.
Arrivederci. Bueno, anem a llegir el conte que ha escrit Napolini, que és sobre la vida és pur teatre, i ha triat un text del gran Charles Chaplin que recull tota una filosofia sobre el teatre. El text diu així: la vida és una obra de teatre que no permet assajos, per això canta, riu, balla, plora i viu intensament cada moment de la teva vida abans que el taló baixi i l'obra acabi sense aplaudiments. No tanquis els ulls a la brutícia del món. No ignoris la fam. Cerca. Cerca el que hi ha de bo en tot i tots. No facis dels defectes una distància, i sí una manera d'estar més a prop. Accepta la vida i a les persones. Fes d'elles la teva raó de viure. Entén. Entén a les persones que pensen diferent a tu. No les reprovis. Somia, però no perjudiquis a ningú i no transformis el teu somni en fugida. Has de creure. Sempre hi haurà una sortida. Sempre brillarà una estrella. Plora, lluita, fes allò que t'agrada. Sent el que hi ha dins de tu. Puja, fes dels obstacles esglaons per allò que vols aconseguir. Però no t'oblidis d'aquells que no van aconseguir pujar en l'escala de la vida. I no corris. Per què tanta pressa? Bon vespre i força a tots.